Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 10:15 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Bon dia, Plusvàlua Dones! Com esteu? Nosaltres molt bé, il·lusionades per tot aquest nou món que s'obre davant nostra. Tots els canvis que ens ha portat la pandèmia hem d'aprofitar-los de manera positiva. Fem girar la truita sense por. Què ha afectat a nivell de treball del mercat laboral està clar. El camp tampoc era un camí de roses abans de, no ens enganyem. Tampoc maquillem la situació actual. Parlem-ne de forma clara i directa i amb tota la informació i mirada de gènere. Prenguem les decisions necessàries per tirar endavant de forma proactiva i beneficiosa per tota la societat. Per parlar de tots aquests canvis que estem vivint del mercat de treball, de la situació laboral, avui ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel l'Àngels Tejada. L'Àngels Tejada és directora general de Public Affairs de Randstad Espanya, presidenta de la Comissió de Relacions Laborals i Recursos Humans de Foment del Treball i presidenta d'honor de FIDEM, la Fundació Internacional de Dona Emprenedora. Molt benvinguda, Maria Àngels.
Hola, Mireia, encantada.
A la línia 1 del telèfon hi tenim Itziar Ruedas. Itziar Ruedas és la responsable d'Igualtat de Pimec, la petita i mitjana empresa de Catalunya. Molt bon dia, Itziar.
Encantada de ser aquí.
Igualment, Itziar. I a la línia 2 del telèfon hi tenim Sílvia García Noguer. Sílvia García Noguer és la gerent de la Fundació ACID, d'Integració i Desenvolupament de la Intel·ligència Límit i també membre de la Comissió dels Drets de les Persones Discapacitades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Molt bon dia, Sílvia.
Gràcies.
Doncs escolteu, ja veieu que tenim una taula molt maca. Anem a començar amb l'entrevista a la Maria Àngels Tejada. D'entrada, Maria Àngels, per situar-nos amb tots aquests canvis tan grans que estem vivint i realment treure el màxim de suc. Com es gestionen equips en moments difícils?
Home, es tenen que gestionar amb claretat. Jo et diria que l'única forma per gestionar els equips és ser transparent. Poder explicar exactament en cada moment com està vivint la situació l'empresa, sí, perquè realment siguin conscients. Si realment es tenen que fer ajustos, si es tenen que fer canvis, que tothom sigui conscient de la situació real, la situació econòmica, la situació de projecte i d'objectius de la companyia.
Per tant, transmetent el màxim d'informació.
El màxim d'informació i transparent.
Clar.
Evidentment, si una empresa està passant dificultats, té que compartir-ho amb els equips. Ells tenen que ser conscients de la situació i també de la perspectiva. No solament de la situació del moment, sinó quina projecció hi ha en uns mesos vista, com està veient l'empresari o el gerent o el propietari la situació de la seva companyia. D'aquesta forma, també les persones se senten obligades a comprometre's o no amb el projecte.
I també transmets més seguretat, que al cap i a la fi, quan va començar la pandèmia, i vulguem que no, doncs, durant molts mesos, la inseguretat, la inestabilitat que aportava les persones psicològicament, doncs, clar, ha sigut una de les grans tragèdies, per dir-ho d'una manera, i si l'empresa et va passant la informació, t'està transmetent aquesta tranquil·litat tan necessària.
I no solament la informació, hi ha que tenir una comunicació real clara. O sigui, totes les empreses hem viscut una situació molt complexa. Aquesta situació, de l'única forma que se supera, és amb un sistema de comunicació fluid, que té que ser per webinars, que té que ser per comunicació online, pues fer-ho amb la màxima de puntualitat, o sigui, no fer una comunicació cada 3 mesos, potser un cop a la setmana, però tens que anar explicant com està evolucionant la companyia, com es veu la perspectiva, perquè això dona tranquil·litat a tots els treballadors.
I tant, absolutament. Hem observat per part de les empreses un canvi a la comunicació. La comunicació és realment fonamental en qualsevol àmbit de la vida, però està clar, en aquests moments, amb tot el que s'ha viscut, doncs realment és un dels punts claus per a aquesta correcta gestió dels equips, i més en moments com els que hem viscut. També ha sigut difícil per les direccions i per les directives.
Ha sigut molt difícil per tothom. Realment no estaven preparats. Ni estaven preparats els governs, ni estaven preparats les empreses, molt especialment les petites Clar. I mitjanes. Perquè a les grans ja podíem tenir un sistema tecnològic que permetia l'endemà que tothom treballés a casa seva.
Sí.
Teníem altres sistemes, però molta empresa petita i mitjana durant molt de temps s'estava preparant per la tecnologia, però no havia arribat a fer-ho. I llavors, clar, van tenir que córrer, mirar d'aplicar sistemes. Això significa que tots hem anat molt perduts.
Sí.
Però de l'única manera que es pot superar això és en comunicació, explicant la veritat amb el treballador. Mira, tenim aquesta dificultat, aquesta altra. Si treballes des de casa, pots fer-ho d'aquesta manera. Et comuniques aquest horari. I coneixent molt els treballadors. Jo crec que moltes vegades manca el coneixement de la persona. Si sí. tu coneixes a la persona, és més fàcil de que adaptis sistemes que puguin ser compatibles. Per exemple, les dones han patit molt més el teletreball.
I tant.
Bueno, si tu coneixes la situació de cada un dels teus treballadors, és més fàcil que t'hi posis a la seva pell.
Absolutament, absolutament. Sempre del que més es valora, precisament des dels departaments de recursos humans, és conèixer les persones, a totes aquestes persones que treballen a les empreses, però també és cert, i no ens enganyem, que el dia a dia, les presses, doncs sovint no ho permet. I aquesta petita empresa, i cada vegada més, no, les microempreses que hi ha a Catalunya, doncs bé, sovint cadascú està en una banda, tampoc t'acabes veient suficient, i això també et va distanciant. Per tant, ens queda molt clar que la manera és, per una banda, la comunicació amb claretat i amb transparència. Un altre tema que està molt en voga, Maria Àngels, és el lideratge. Ja fa anys que està en voga. Però, justament, el que aquí s'ha posat en especial rellevància és el lideratge emocional. Què és? Què vol dir això de lideratge emocional?
Mira, a veure, primer de tot, hi ha un contracte emocional. Aquest contracte emocional significa que quan tu et vincules amb una empresa, a més del contracte legal, laboral, hi ha un contracte emocional que fa que et sentis pertany a la companyia. Això ho té que fer el líder, el directiu, de cada una de les àrees. Vull dir, el fer-te sentir que tu ets una peça clau dintre de la companyia és important. Això és les emocions. Quan tu treballes amb una empresa, sovint no treballes només pel sou. Treballes pel tipus de projecte, pel tracte que et genera, pels teus companys, per l'harmonia que pugui haver-hi, per l'ambient. Això es té que fomentar. Vull dir, això partim una vegada de la primera entrevista. O sigui, quan tu m'has dit què hi ha que fer, comunicar, conèixer i comunicar i ser transparent. Si fas tot això, la gent, el que parlem sempre de l'engagement, el compromís el generes.
Clar.
Però clar, és un win-win.
Sí, sí.
Vull dir que tu tens que ser igual de transparent que el treballador. Vull dir, el treballador té que tenir la possibilitat de dir-te què pots esperar d'ell, però què pot esperar ell de l'empresa.
Clar, i tant, se li ha de transmetre des del primer moment doncs, quins són els objectius d'aquesta empresa, quines són les perspectives, cap a on va, què s'espera d'aquesta persona.
Exacte.
I aleshores aquesta comunicació també és molt més fluida i ens acabem sentint tots bé els uns amb els altres.
Però per això diem, jo he parlat en moltes ocasions, que hi ha que fer una avaluació de cada una de les persones. No fer una avaluació cada 3 anys, sinó cada X mesos, normalment és cada 3 mesos o cada 6 mesos, tens que sentar-te una hora amb aquella persona i dir, a veure, com ha anat aquest trimestre? Com ha anat la teva feina? Sí. L'empresa està en aquest moment, està en aquesta situació. Què voldries o com t'agradaria promocionar? Sí. Tot això és importantíssim, perquè llavors sí que les emocions s'estableixen.
I tant, i tant. Realment això es fa, Maria Àngels?
No sempre. Jo et diria que les empreses grans ho tenen més establert. Però l'empresa petita o mitjana sovint no ho ha fet.
Clar, clar, perquè també, bé, potser el que parlàvem, no? El dia a dia costa més arribar tot a terme. Però bé, esperem que tot vagi fent-se tal com s'ha de fer. Un altre tema molt, molt, que ens estan preguntant molt. Quins són els perfils més demandats avui en dia, Maria Àngels?
Avui estan més demandats tots els perfils STEM, que els hem parlat en moltes ocasions. Tot el que són perfils de ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, tot el que són perfils que en aquest moment ens hem donat compte que ja tindrien que haver contractat amb molt temps d'antelació, ara encara s'ha fet més evident. Vull dir que aquesta situació tecnològica ens ha obligat a contractar altres perfils. Però també és veritat que no tot té que ser tecnologia. Es valora moltíssim les habilitats i les competències de la gent, per el que acabem de dir.
Sí.
Una persona que sàpiga liderar un equip no necessàriament té que ser tecnològic.
Totalment.
Per tant, dintre d'una escala de valors de la companyia, des del comitè de direcció a l'última peça de la companyia, té que tenir unes habilitats i competències per ocupar el seu lloc i pel seu entorn.
Clar. Clar, és que un tema és haver estudiat unes carreres o la formació que una persona tingui, i l'altre tema són les habilitats. Són dues coses completament diferents. Val. Està clar que també, amb tot el que estem parlant, les empreses han tingut que fer un salt tecnològic immens, que ens va agafar allò desprevinguts, però realment ens hem posat les piles. Per tant, hem fet un salt molt gran endavant. Per tant, veiem-hi sobretot aquesta part positiva.
Sí, sí.
Aquests perfils estem, perfecte, doncs som-hi. Però aquestes habilitats de les que ens parles, quines són avui en dia les més buscades o necessàries?
Bueno, precisament el que acabem de dir, la comunicació, la capacitat d'empatia, el que sàpigues liderar equips, el que puguis posar-te a la pell d'ells, això ho parlem moltes vegades, però ara encara s'ha fet més evident. Per gestionar un equip, tu necessites no només conèixer-lo, sinó també conèixer què pots aspirar d'aquesta persona. Per això dic que les habilitats i competències que es tindrien que fomentar des de l'escola.
Totalment.
Això no es té que fer quan ets gran. Ja des de petit tens que fomentar el que és el treball en equip.
Sí.
El que és la generositat.
I tant.
El que és ser transparent. Tot això des de petit ho fomentes. Quan et fas gran, normalment això ja ho portes amb el teu ADN.
Sí.
Aquesta és la veritat. Vull dir, no neix d'avui per demà. La família també influeix moltíssim. I això genera que una persona, quan està en una companyia, sigui capaç no només de fer la seva feina, sinó de posar-se a la pell dels que té al seu voltant.
I tant, i tant. El tema de l'empatia realment és clau, és completament clau. I el tema que ens comentes, de lo de treballar en equip, afortunadament aquí a Catalunya ja fa anys que tot el que és educació doncs es fa, tot el que és el treballar en equip, això d'estudiar per projectes que ens sobtava bastant d'entrada, però realment
cada vegada
és
més
com està anant tot el mercat de treball. Sí que doncs treballem la comunicació. I el tema de liderar, líder es neix o s'aprèn, Maria Àngels?
Mira, primer de tot, el líder té que liderar amb l'exemple. Això és el primer. Tu no pots demanar a ningú que faci una cosa que tu no la podries fer.
Clar.
Per tant, tu tens que liderar amb l'exemple, fent-ho tu, i que els altres vegin que si tu ho fas, ells també ho poden fer. Per això t'ho dic, és una condició que sovint es fomenta a la família. Quan la família impulsa que els nens o les nenes treballin amb igualtat, amb equip, si paren la taula el tenen que parar tots, si la desparen la tenen que desparar tots. Vull dir, això des de petit ja genera un treball en equip.
I tant, totalment.
Que després el projectes quan estàs en el teu lloc de treball.
I tant, i tant, i tant. És que realment hi ha tres agents grans que són els que ens acaben transmetent tots els valors, tota la informació, tots els coneixements. El primer és la família, indubtablement, i ens acompanya durant molts anys. El segon és tots els centres de formació,
totalment,
ja sigui des de la primera infància fins
avui
en dia que ens formem.
Des d'FP, universitats, tot el que és la cadena de formació té que tenir un criteri clar. Primer, de les habilitats i competències que es tenen que anar marcant i fer-les valer.
I
perquè llavors la persona no només té un títol, és una persona.
Sí, senyora, que aquí és el que hem d'anar a formar persones. I el tercer agent, que ens informa tota la vida, i malauradament hi ha persones que només els acompanya aquest, és els mitjans de comunicació. Per això els mitjans de comunicació tenim una responsabilitat immensa amb tot el que diem i fem. Escolta, Maria Àngels, l'esperit d'inclusió segueix present o ha quedat de banda pel que fa, com comentaves, no? Doncs com les dones han viscut tot això del teletreball, amb temes de l'edatisme, que hem vist que persones d'una certa edat, doncs, adeu, se us acaba el contracte o el que sigui, i fins i tot les persones discapacitades. Ho tenim encara present o la situació ens ha obligat a prendre certes decisions.
Mira, jo diria que ho tenim més present que mai.
Per una altra cosa positiva.
Exactament. O sigui, el tema de discapacitat, nosaltres tenim una fundació, que és la Fundació Randstad, sí. I l'any passat vam atendre 2.200 persones, de les que van trobar feina 1.920. Uh-huh. Hem fet un acompanyament formatiu, perquè si no és molt difícil.
Clar.
Però a la fi, moltes empreses, uh-huh, el que tenen que saber és, primer, quines capacitats té aquella persona per desenvolupar un treball, no quina discapacitat.
Clar.
Quines capacitats?
Clar.
Això ho tens que fer valer. És veritat que moltes empreses, si no tenen un familiar o algú de la companyia o del seu entorn que tingui discapacitat, no, és menys receptiu.
Clar, no, però no estan conscienciades, està
bueno,
clar.
Però
està
també
clar.
Ho tenim que fer, home, oferir nosaltres. I després et dic una cosa, les empreses que han sapigut durant aquest període incloure alguna persona amb discapacitat, el del contracte emocional que deies,
sí,
es fa valer.
Veus?
Perquè les persones tenen molt en compte en aquell moment la companyia quines accions socials estan fent. No només el sou que tens, el que cobres, sinó com és l'empresa.
És que realment són temes bàsics i fonamentals. I per parlar d'aquest tema tan bàsic i fonamental tenim a la línia 2 del telèfon a Sílvia García Noguer. Sílvia.
Hola.
Hola. Amb quines dificultats es troben les persones discapacitades en el mercat laboral?
Bueno, jo crec que m'ha agradat molt totes les paraules que l'Àngels, perquè moltes crec que han acertat molt. I les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental avui encara es troben amb moltíssimes dificultats per accedir al món laboral. I crec que per mi ha dit dos temes importantíssims, que és l'acompanyament formatiu i després el tema del contracte emocional. M'ha semblat molt interessant perquè a vegades hi ha molt estigma a incorporar persones amb discapacitat, però podem apostar que les persones amb discapacitat, si els acompanyem en la seva inclusió al treball, faran aquest compromís o aquest contracte emocional amb l'empresa d'una forma extraordinària. Llavors jo crec que és un tema d'oportunitats, de dir, hem de donar oportunitat a que aquestes persones puguin accedir al món laboral i un cop hi siguin veuran que el seu compromís amb l'empresa és total i que tenim mitjans per fer aquestes adaptacions als llocs de treball. Hi ha programes de treball amb suport que afavoriran que les empreses ordinàries puguin donar accés a aquestes persones i que hi hagi educadors que vagin allà in situ a ensenyar les funcions, a ensenyar la feina i que això no recaigui sobre l'empresa. Llavors crec que s'han fet al llarg dels anys molts esforços,
sí,
que arrosseguem primer una crisi econòmica i ara una pandèmia, però hem de reprendre o hem de continuar donant aquest suport per tal que s'incorporin, perquè realment l'atur en les persones amb discapacitat és molt important i el tenim present. I crec que també hem de pensar que aquesta feina per ells és inclusió, és normalitat. I a més és un sou, que el necessiten, sí, com qualsevol altra persona.
I tant.
Llavors, crec que l'aposta que fa Randstad és realment molt interessant.
I tant, i a més, com tu deies, no, el fet de sortir de casa, o encara que sigui pues, teletreballant, no? però el fet aquest de tenir un sou, d'haver de complir una sèrie de coses, doncs també els envalora, dit d'una altra manera, i els dona aquesta confiança tan necessària, perquè és que al cap i a la fi estem parlant també de dignitat. Itzia Ruedas, quina repercussió està tenint tot això a les dones?
Hola, doncs. Bueno, s'està tenint una repercussió molt clara i molt desigual respecte als homes, no? Està clar que la crisi ha impactat a treballadors i treballadores, però l'impacte no ha estat igual als homes o les dones, no? I el per què no ha estat igual, doncs, el trobem amb tres raons, no?, especialment.
Sí.
Doncs perquè les dones han estat més presents en les ocupacions essencials,
sí,
com salut, neteja, alimentació, cura, entre d'altres.
Uh-huh.
També han estat més presents en les ocupacions més castigades pel confinament, l'hostaleria, el comerç, el turisme. I
sí,
en la modalitat de teletreball també han estat més presents les dones, no? I això ha fet que hagin hagut de combinar l'activitat laboral i el treball domèstic i de cura.
Clar.
Per la qual cosa les ha situat en una posició de desavantatge, no?, davant una futura recuperació econòmica i laboral, perquè les ha situat en tres àmbits més desiguals respecte als homes i en una posició de desavantatge.
Clar.
El que és absolutament necessari és que per sortir-ne s'introdueixi la transversalitat de gènere, la perspectiva de gènere, no?
Clar.
Que qualsevol mesura que es prengui per sortir de la crisi actual doncs es faci amb aquesta mirada, perquè si no el que farem és encara augmentar més la bretxa de gènere que malauradament ha crescut, tal com mostren els estudis i les dades.
No, totalment. A més, amb aquestes tres dades tan brutals que ens estàs donant, no? El tema de que les dones ens hem dedicat a temes essencials com la cura, la neteja, després que estem en els sectors més castigats com el turisme, l'hostaleria i tot el que ha repercutit, el tema del teletreball i la doble càrrega, que ara en parlarem també amb tu, Itziar, doncs està clar que hem sigut doblement castigades i sortir-ne passa absolutament per aquesta mirada de gènere, aquesta perspectiva de gènere tan i tan important. Sílvia, l'ansietat és una conseqüència generalitzada de la pandèmia. Les persones discapacitades o amb capacitats límits, doncs, ho han viscut amb una especial vulnerabilitat o amb algun tipus de fragilitat a més?
Doncs dir-te que, sens dubte, Maria, crec que tota la societat ha patit extraordinàriament la pandèmia, però en el cas de les persones amb discapacitat ha estat, la seva situació s'ha agreujat. Hem de pensar que molts d'ells tenen dificultats per una adaptació. Llavors, com va ser? De la nit al dia fem un trencament amb la rutina, aïllem a les persones al seu domicili, i per ells el tema de l'aïllament social, quan han tingut tantes dificultats moltes vegades per establir relacions interpersonals, ha estat demolador. Jo dir-vos que des de la nostra pràctica diària, que a més hem estat servei essencial, nosaltres afortunadament no hem tingut Covid greus, però descompensacions psiquiàtriques, malauradament, ha estat molt, molt important la incidència que hem tingut. Estats ansiosos, angoixa, sí, fins i tot descompensacions. Aquest trencament, en aquest cas, ha estat molt important. Estem recuperant a les persones ara una miqueta amb la flexibilització de tot, però, evidentment, es sabia que és un col·lectiu especialment vulnerable i s'ha acreditat totalment.
Des del Plusvàlua Dones considerem que és de màxima importància en aquests moments, sempre ho és, indubtablement, però en aquests moments, doncs, visibilitzar tota aquesta realitat de col·lectius, i diem així de clar, de col·lectius que considerem que s'han infringit sumament els seus drets degut a aquesta alta vulnerabilitat. Per això, doncs, ja sabeu que des de fa un temps estem donant molta veu, doncs, tant a persones discapacitades com als diversos col·lectius, perquè nosaltres no ens centrem només en el tema de dones, sinó que és que realment és dones per tota la societat, que és l'única manera d'avançar. Itziar, aquesta ansietat s'ha sabut també en les dones, generant encara més fragilitats a nivell emocional, per la mare?
Doncs sí, també ha afectat i impactat a les dones. No hem d'oblidar que ara fa un any la primera resposta que es va donar a la pandèmia, no?, va ser possible gràcies al treball que es va assumir i desenvolupar des de les llars, no?
Clar.
Es van tancar les escoles, es van tancar els centres d'atenció a les persones dependents, es va impossibilitar el servei domèstic i de cura extern i es van convertir les llars en el principal coixí, no? I gran part d'aquest coixí es va poder mantenir gràcies al treball majoritàriament realitzat per les dones, no? I això, doncs, evidentment va produir un augment en el volum i la intensitat del temps que es va dedicar al treball domèstic i de cura, combinant-lo en moltes ocasions amb el teletreball, i va impactar de forma molt clara les relacions de gènere, afectant molt directament a la vida tan quotidiana com la situació laboral, no? Augmentant aquestes càrregues de feina que ja veníem d'unes dobles càrregues de feina que afectaven l'estat emocional de les dones, però amb la situació de crisi i el tancament a les llars es va veure incrementat, sens dubte.
Clar, i a tot això, Itziar, escolta'm, on queda la corresponsabilitat?
La corresponsabilitat és vital, és el fil, no?, per evitar aquesta ansietat i aquestes situacions, és a dir, per tenir una veritable igualtat entre els homes i les dones, hem de tenir un repartiment equitatiu de les tasques de cura, tant d'ascendents com de descendents, perquè no ens oblidem que també hi ha els ascendents, no?, que en un percentatge molt elevat destinen a la cura les dones, també, no? La normativa actual preveu moltes mesures per poder caminar cap a la corresponsabilitat, o sigui, per afavorir la conciliació i que aquesta conciliació ens faci avançar cap a una corresponsabilitat, ja sigui adaptacions de jornada, permisos retribuïts, reduccions, excedències, però el quid de la qüestió és que l'ús ha de tenir no només cara de dona, sinó cara d'home i de dona. És a dir, ens hem d'allunyar de xifres com que el 94% de les reduccions de jornada són sol·licitades per dones, que el 92,5% de les excedències de cures de fills i filles són de dones,
totalment,
sol·licitades per dones, i el 79% de la cura de familiars també van ser demanades per dones. És a dir, és absolutament imprescindible que les mesures que tenim per afavorir la conciliació i avançar cap a una veritable corresponsabilitat no tinguin només cara de dones, sinó hi hagi una utilització igualitària i equitativa entre els homes i les dones.
Absolutament, absolutament, absolutament d'acord. No podíem estar aquí més d'acord. Estem la Maria Àngels i jo dient que sí tota l'estona amb el cap, perquè és que és l'única manera. Aquesta responsabilitat, Maria Àngels, recau en les empreses. Hem de demanar-ho també a nivell governamental, perquè realment hi hagi aquesta corresponsabilitat real i hi hagi el canvi de xifres del que ens està dient l'Aitziar.
La corresponsabilitat és comunicació de la parella, de la família, eh? No té que veure amb l'empresa. O sigui, si nosaltres volem avançar, primer de tot, tenim que saber comunicar a la teva parella o a la persona que pertanyis a la situació que, el que acaba de dir l'Aitziar, qui sí, té que assumir, quin rol té que assumir. Això l'empresa no ho pot suplir. L'empresa no et pot fer un traig a mida perquè siguis una dona. Oblidem-se d'això.
No, no, això està claríssim.
L'empresa té que saber...
A nivell de demanar l'excedència, a nivell de demanar el que sigui, s'ha de parlar a casa, està clar. Això no, és el primer.
A veure, si tu tens que demanar una excedència, si tens que reduir la teva jornada, prèviament ho has tingut que parlar amb la teva parella. Per què jo tinc que reduir-la i no la redueixes tu?
Clar.
O sigui, si hi ha una comunicació, que és el que parlàvem abans de les empreses, si la comunicació és transparenta i hi ha una bona comunicació, tens que arribar amb un entente cordial.
I
de dir, escolta, jo assumeixo aquest rol, tu assumeixes aquesta altra, jo faig aquesta reducció, la fas tu. Sovint la dona vol ser la superwoman. També t'ho dic.
Clar,
ens agrada ser la millor mare,
no,
la millor tot, i això no pot ser.
No, el concepte aquest de superwoman, per sort, ja fa temps que l'estem començant a superar,
mira,
i si més no, des d'aquí el Plusvalua Dona sempre
però...
donem molta força i molts ànims per seguir-ho tirant tot endavant. El que està clar és que, malauradament, són les dones que demanen aquestes excedències per les pròpies xifres, pel tema econòmic, perquè no reben suficients diners per aquesta bretxa salarial. Però a poc, entre tot, ho anirem solucionant. Està clar, el nostre objectiu és que ningú quedi enrere. Amb la Sílvia ens han quedat moltes coses al tinter, tot el que és la formació. Doncs escolteu, que ningú quedi enrere, perquè cap persona s'ho mereix, perquè cap persona ha de ser discriminada. Parlem un cop més de drets humans i de justícia social. Humanitzem el nostre mercat laboral. Són temps de canvis, indubtablement. Aprofitem-los amb les persones al centre. Això sempre, perquè no podem parlar de drets civils si no parlem de drets socials, d'inclusió, d'igualtat, de diversitat i de gènere. Ens veiem a la televisió, ens veiem a YouTube, ens escoltem per aquí. Això és un no parar, ja ho veieu. Moltíssimes gràcies, Maria Àngels Tejada.
Gràcies, gràcies.
Moltes gràcies, Itziar Ruedas.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies, Sílvia García Noguer, que hem de seguir parlant de tot aquest tema de la formació, eh?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo. Feliç i productiva setmana, Plusvalua Dones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:15 del matí, Plusvàlua Dones.
Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.